Ràdio Estel.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Economia en valors, amics, espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials en què ens endinsem de ple en tot el que passa en el món de l'economia. Qui tenim avui per entrevista, Salvador?
Doncs mira, Rafa, avui tenim a una de les persones que coneix a fons l'agricultura i la ramaderia del país, de Catalunya,
clar,
i que ens explicarà per què els preus de l'agricultura, especialment la fruita i les verdures, han pujat tant i com resoldre el problema de la sequera.
Important.
Amb nosaltres està Carles Vicente, responsable d'organització Acció Sindical i Comunicació de la Unió de Pagesos.
Perfecte, doncs també podem explicar que la Generalitat ha anunciat, abans de saludar-lo, restriccions d'aigua més severes a 224 municipis per la greu sequera, el període més llarg sense pluges des que hi ha registres, que van començar al 1905 i que s'allarga des de fa 30 mesos. L'alerta al sistema del Ter Llobregat, que abasteix Girona, Barcelona i tota la seva àrea metropolitana. En fi, moltes coses complicades, en aquest cas, arran de la sequera. Salvador?
Sí, bé.
I a Europa també, Europa també.
Europa també,
hi ha moltes complicacions. Doncs el podem saludar ja al nostre convidat. Bona vesprada, Carles Vicente.
Hola, bon vespre.
Vinga, parlem una mica de la sequera, que a Catalunya afecta per igual més o menys a tothom. La pluja afecta a tota la cadena alimentària, la fruita, la verdura, la ramaderia, l'aviram, etc. No obstant, no estem encara en una situació extrema, no és així?
Bueno, a veure, aquí...
Carles?
Carles?
Sí.
Ara, que t'havien perdut un segon. La situació no és extrema, dèiem, o sí?
Sí, a veure, la situació, òbviament, és una situació complicada. Més que extrema, complicada.
Vale.
I hauríem de parlar de dos sequeres. Una, la sequera de regadiu i la sequera de secà, que tenim a Catalunya, que n'hi ha molt.
Val.
Per tant, que no podem regar. I fent un tomet no gaire lluny, l'any passat el secà de Catalunya va patir una pèrdua de productivitat important. A més, hi va haver contrades que canvi climàtic o, diguem-ho així, el fred, cops de calor, fins que el regadiu va perdre producció pels cops de calor. Per tant, venim d'uns anys complicats en aquest cas de la pagesia. Sí, en aquest moment, sí, que és el present, dius, sí. Ostres, com s'encara això? Doncs no gaire bé. S'encara amb una sequera al regadiu, on ja tenim unes restriccions, però aquí és important partir Catalunya. I Catalunya està partida allà perquè una és conques internes i l'altra és la hidrogràfica de l'Ebre. Conques internes, que on s'ha aplicat ara en aquest moment el decret de sequera per part de l'administració catalana,
sí,
del govern, aquest decret de sequera en aquesta zona, clar que és important, però afecta més en aquest cas perquè estaríem parlant de gairebé un 80 o 90% aproximadament del consum humà i la resta, en aquest espai, el regadiu agrícola.
Sí. Val?
Per tant, on té molta incidència en aquest moment és a les persones, de pobles, ciutats, d'aquesta àrea, i també a l'agricultura, però en aquest cas menor.
Sí.
Ja, digui'm.
Sí. Carles Vicente, jo crec que la situació no pot afectar tant els preus dels productes comestibles, almenys d'una manera tan forta com és el 16% interanual. A mi em costa més difícil, no? No serà que molts comerciants compren o emmagatzemen i fan pujar els preus per vendre-ho després més car?
Bueno, aquí jo també faig una pregunta. Després intento respondre en aquesta.
Vale.
Però una pregunta important que potser ens situa al que estem patint ara. Durant molts anys, que no hi havia sequeres, veritat que ens heu sentit patir al sector de la pagesia,
sí,
d'una certa tendència a mandonguejar, en aquest cas, els preus des de la distribució,
sí,
des de els magatzems, etc. I els aliments arribaven a un preu, perquè a vegades nosaltres dèiem que ens estàvem arruïnant. Ara, en aquest moment, els preus han pujat.
Sí.
Però el repartiment cap enrere, el repartiment, ens han pujat els costos de producció, això és una obvietat, però el repartiment cap enrere no s'ha fet plenament. S'ha fet algo perquè si no estaríem no asfixiats lo següent, però és cert que encara ara ens estan plegant empreses vaqueries de llet, vull dir, explotacions lleteres. Dius, ostres, i com pot ser que passi això amb aquests preus? Perquè sents algun... Jo vaig escoltar una roda de premsa que va donar el senyor Roig, i va dir, va parlar de 50 cèntims s'havia pujat la llet. Perdoneu, la llet blanca poder s'ha pujat amb 50 cèntims. La llet de marca no s'ha pujat 50 cèntims. Per tant, a on hi havia una tendència a mantindre els preus per una estratègia comercial pura i dura que ha acabat quasi gairebé arruïnant el sector, aquí hauríem de fer aquesta reflexió. Ara, en aquest moment, que algú ha imputat els costos de despesa, i us dic així, no s'han imputat al sector primari al 100%. Tot s'ha tornat a quedar a imputar el cost en aquestes cadenes de distribució o en aquests magatzems, perquè continuen tenint beneficis. El 2019 van tindre beneficis, ara en continuen tenint. Per tant, aquí hi ha una situació anòmala en el que és el repartiment de la cadena de valor alimentària. Jo no vull llançar que els aliments seran cars tota la vida o seran barats com abans. Haurien de tindre el seu preu just. I això ens acostumaria la gent a comprar els productes més de temporada, de més de proximitat, quan hi ha més abundància d'aquell producte, d'aquell bon producte, i els preus són més raonables.
Carles, i aquest desequilibri, no?, en els preus dels productes i en la seva cadena fins que arriba des que es produeix o des que es genera o des que es cultiva o es cria al consumidor, qui està guanyant més diners en tota aquesta... O sigui, perquè si no tothom té el seu preu just, hi ha gent que guanya molt i gent que guanya poc.
Sí, és una obvietat. Majoritàriament els que estan recollint més, i ho veiem, perquè no m'ho invento jo com a Carles Vicente, sinó ni la Unió de Pagesos, això surt publicat, els beneficis d'algunes cadenes. Tots sabem els beneficis que ha obtingut Bonpreu, tots sabem els beneficis que ha obtingut Mercadona. Hi ha altres cadenes que ho publiciten. Aquests poden acabar dient que tenen uns marges molt ajustats, però ells paguen l'aigua i la llum i tenen beneficis. Nosaltres justet paguem l'aigua i la llum. Aquesta és la realitat. Per tant, què ens passa? Que no podem innovar dintre les nostres explotacions i cada vegada estem més obsolets encara enfrontats de cara a anar a la contrària que es produï.
Carles, pot ser que la verdura mantingui els preus tan alts d'ara en endavant, també? Perquè sempre parlem de la gran diferència que hi ha entre certs preus que perceben els pagesos i els que troben al mercat. Ja hem parlat una mica de la carn, has fet referència, del peix ja ni diguem. El pollastre sembla que es manté, més o menys, perquè jo compro pollastre i ha pujat també. De la verdura, com ho tenim, això?
Bé, la verdura... sempre ha sigut un producte, penseu que cal molta mà d'obra a l'hora de produir-la. I gairebé ha sigut un producte que amb el temps, i érem un país, érem Catalunya, sobretot importants productors de verdura, i ara tenim unes zones concretes que ho hem reduït. Hi ha gent que li costa molt defensar-se en el mercat. O sigui, ha sigut uns anys molt complicats pel sector de l'horta. Ha hagut d'especialitzar molt i ha hagut de gairebé introduir el que és la venda directa més de proximitat o en botigues, amb una qualitat alta. Aquests se n'han anat sortint, sí. En majoritàriament el que produïa doncs, més grans extensions hem hagut de plegar per qüestió de preu. Per tant, aquí tenim que refer aquest sector i tenim que donar-li l'oportunitat que té Catalunya de produir, en aquest cas, horta, i tornar-ho a revaloritzar-ho. Això no vol dir que hagi de ser barat com abans ni car com ara, però ha de ser un just preu.
Carles Vicente, responsable d'Organització, Acció Sindical i Comunicació de la Unió de Pagesos, i sempre ens ajuda molt a entendre el que està passant doncs, en aquest sector i la realitat del mercat, la sequera en aquest cas també com afecta i els preus que tothom paguem i que molta gent pateix. Carles, moltes gràcies per estar amb nosaltres i bon cap de setmana.
Gràcies, Carles.
Molt bé, gràcies. Bona nit. Com sempre, bona nit.
Vinga, fem una pausa molt breu i donem un parell de notícies importants.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Vinga, va, actualitat pura. La Fed apuja els tipus 25 punts bàsics, aquests tipus d'interès en plena tempesta bancària. Estats Units ja té el tipus d'interès al 4,75%, Salvador.
Sí, perquè els principals també índexs bursaris nord-americans cauen amb força en els últims minuts de la sessió després de que el president de la Fed, Jerome Powell, hagi alertat que la crisi bancària pot colpejar l'economia. Janet Yellen, la secretària d'Estat del Tresor, també ha sembrat la inquietud als mercats en matisar que no es garantiran tots els dipòsits de manera estandarditzada i que la gent se posa a tremolar.
Ja, ja, ja. I aquí a Europa, quina és la resposta d'Europa?
Doncs que Christine Lagarde...
molt bé, Salvador.
Diu que no ens comprometem a seguir pujant els tipus. De fet, la situació europea està més controlada que als Estats Units, no? O sigui que no es bulla. No es però veu també que la inflació baixarà i en funció de com vagi aquesta aniran també els tipus d'interès.
Qui ho ha dit, això? Qui ho ha dit?
La Christine Lagarde. home...
Ai, és que
el francès és
fantàstic.
És fantàstic.
I el Banc d'Espanya ha presentat el seu informe trimestral sobre l'economia espanyola i anuncia que els preus, la inflació, baixaran aquest any fins al 3,7%. Una forta baixada si tenim en compte que l'any 2022 la inflació va ser del 8,6%.
Sí, d'acord, Rafa. I aquesta és la bona notícia. La mala notícia és que els preus dels aliments pujaran fins al 12,2% aquest any 2023, però de cara a l'any que ve, de cara a l'any vinent, els preus dels aliments baixaran el 4,6%.
Ja.
Per arribar al 2,9% l'any 2025.
Déu-n'hi-do.
Això són bones notícies.
Bueno,
no?
Són bones notícies, però lentes, Salvador. Em semblen lentes. Una baixada lenta. Ha pujat molt ràpid, això, i ara baixarà molt lentament.
Sí. Bé, és que l'economia no és un...
No
són matemàtiques.
No és d'un dia, ni són matemàtiques ni és d'un dia per l'altre, mai. Escolta, i podem recordar abans d'acomiadar que Inditex ha tingut uns beneficis rècord a l'any 2022 amb 4.130 milions, un 27% més que l'any 2021, però no s'ha vist reflectit en el seu valor en borsa, que cau més d'un 3% en aquest cas. Salvador, no tenim temps per més, hem d'acomiadar en aquest cas, què et sembla?
Doncs que Inditex té uns costos operatius molt alts, diuen els analistes, com és l'anunci del passat mes de febrer, que el grup va anunciar un acord amb els sindicats que incloïa pujades del 20% de mitjana dels salaris en territoris com Espanya.
Déu-n'hi-do.
A més, va anunciar unes inversions de 1.600 milions. Va. Mastegar això és difícil.
Mastegar això és difícil perquè, clar, són moltes xifres. Doncs fins aquí les notícies, fins aquí Economia en Valors, en el nostre camí...
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.